companyia hauria de viatjar i visitar gent, seria un avantatge que hagués fet un treball similar.
Sí, ja he fet un treball similar a aquest.
I què era?
Feia de carter.
Senyor Spencer, per què vol fer aquesta feina?
Bé, penso que representaria una millora.
Pues clar que seria una millora. Una millora de què?
Una millora de la feina que faig ara.
Però si ara no té feina.
No, però si en tingués una, seria una millora, oi?
Jo crec que és l'evolució de Harold Lloyd. El Frank Spencer era una persona molt mal, molt malastrugança, li passaven moltes coses, era un humor molt físic, un humor molt bàsic, a diferència de Mr. Bean, perquè molta gent potser el compara amb Mr. Bean, però Mr. Bean tenia un punt de perversió que havia un moment que se te'n refotia que li passessin coses dolentes. En canvi, el Frank Spencer no, et queia bé, era una persona que volia fer les coses bé, però no les sabia fer bé. I per què recordo aquesta sèrie? N'hi ha que neixen estrellats, per mi, també exemplifica una de les coses de l'humor, que és poder compartir amb la teva parella, amb la teva família, estones de sofà, estones de menjador, i me'n vaig als anys 80, i era una sèrie que miràvem en família, esperàvem cada setmana que fessin el N'hi ha que neixen estrellats, i una sèrie que al meu pare li encantava. Jo tenia 10 anys, 11, 10 o 11 anys, i recordo les estones de sofà al menjador de casa, al poble, a Montblanc, gaudint de les desgràcies, feien patir, perquè et sabia greu, del Michael Crawford, que era l'actor que interpretava el Frank Spencer, i la Betty, sobretot la senyora, una patidora que aguantava totes les coses dolentes que passaven a Frank.
La petita Betty.
Res, d'aquí un instant tornarem a escoltar opinions de sentit de l'humor. Parlarem amb Manel Delgado i sabrem quins són els humoristes preferits d'alguns redactors d'aquesta casa.
I si poguessis emocionar-te amb les millors veus del món al Palau de la Música Catalana?
Jonas Kaufmann amb Diana Damrau, Bryn Terfel, Juan Diego Flores, Marc Patmore, Olga Peretiatko, Anne-Sophie Bonnoter, Piotr Avechawa.
Regala experiències, regala Palau grans veus i gaudeix de 7 concerts amb àries, lit i escenes d'òpera.
A la venda a taquilles i palaumusica.cat.
Gener Messi, febrer Suárez. El 2018 tornarà a ser l'any del Barça i gaudiràs cada dia dels seus cracs amb el calendari oficial del Futbol Club Barcelona. Un calendari amb tots els partits del Barça d'aquesta temporada disponible en dos formats, de paret o de taula. Aconsegueix el calendari oficial del Barça 2018. Ja la venda al teu quiosc, al Cort Inglés i al web de Mundo Deportivo.
Ya encontré mi primer piso. Encontré un love parisino. Ya encontré algo tranquilo.
Ya encontré.com, el portal immobiliari on trobes tot el que busques. Ya encontré, la teva casa, ja. Oblida't dels robatoris i instal·la avui a casa teva o al teu negoci la nova alarma Zero Vision de Securitas Direct. Perquè cap lladre voldrà entrar on sap que no es pot robar. Gràcies a la nostra nova alarma som capaços de generar en segons una situació de zero visibilitat a través d'una boira densa que impedeix la visió al lladre per evitar el robatori. Perquè no es pot robar el que no es veu. Truca ara al 900 44 45 46 o calcula online a securitasdirect.es.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. No hi som per festes, amb Jordi Beltran.
Avui especial No hi som per festes, dedicat al sentit de l'humor.
Maria Cusó, com definiries el teu sentit de l'humor?
Diria que és una mica l'humor britànic. Sí, aquest humor irònic que es diu amb un somriure somreguer, doncs aquest.
De fet, l'humor britànic, l'humor anglès que en diuen, té alguna cosa a veure amb l'humor català, diries, o no?
Diria que sí, perquè és així com molt educat, molt fi, però que les va deixant anar i és fort, és amb gust, no? És una mica aquesta classe així, els posh que els diuen els anglesos, no?
Hi ha humor anglès també molt barroer, eh? Que hi ha alguns que es passen...
Però no estaria dins la categoria del que coneixem com a humor britànic, no? Jo crec que és més subtil, però també deixa anar bajanades de tant en quant.
Bueno, els joves tenien escenes que molt subtils no eren.
Això també és veritat, aquí m'has enganxat.
Tu l'ubicaries d'algun lloc, alguna part del teu cos, el sentit de l'humor?
Ostres, a la part dreta del cervell? No t'ho sabria dir, jo tinc un somriure molt escandalós, vull dir que també podria dir que l'humor està molt en aquest somriure de gallina que a vegades em surt quan em fan gràcia les coses.
Digue'm quin és el teu humorista preferit.
Els Monty Python, sens dubte, sí. Sens dubte. Amb pel·lícules com La vida de Brian o Los caballeros de la mesa quadrada, però sobretot el Monty Python Flying Circus, la sèrie que vam fer, és un bàsic, vull dir, si no l'heu vista, feu el favor, amb el típic gag de l'espam. O sigui, jo ploro, encara l'he vist milions de vegades, i si algun dia no, allò que estàs més trist, me'l poso sempre perquè acabo plorant de riure.
Why can't you have egg, bacon, spam and sausage?
That's got spam in it!
Not as much as spam, egg, sausage and spam.
Look, could I have egg, bacon, spam and sausage without the spam?
Yeah.
What do you mean? I don't like spam!
Spam, 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 spam.
És meravellós.
Del Monty Python, quin és el que et queda millor?
Ai, no, no t'ho puc dir. Això és com fer una mare escollir entre un fill. No, tots. O sigui, jo crec que la gràcia de Monty Python és quan estaven tots junts.
Per separat no és el mismo.
No, jo crec que no. Sé que estic blasfemant contra els grans fans de Monty Python, però per mi quan tenen força és quan estan junts. És com els Lutiers. Les Lutiers, que també són meravellosos, si estan junts és quan tenen tota la força del món.
A RAC 1 no hi som per festes.
Ei, com que no?
Amb Jordi Beltrán.
Continuem parlant d'humor, no diria que fer-ne, però abans hem quedat amb el Delgado, que ara parlaríem de l'humor com a arma. Veurem si anirem per aquí o no, però l'altre dia pensava, dic, l'humor de fet es fa servir a vegades, no diga com mecanisme de defensa o com eina de relació social, no? Per exemple, tu coneixes una persona que li agraden los morancos i a tu ja et crea una semblança del tipus d'humor que pot tenir aquella persona. Que si ara et diu que li agrada Monty Python, pensaràs que són com per una altra banda. I també és una mica com manifestació de superioritat sobre les persones o objectes sobre els que fas l'acudit o sobre els que fas broma, no? És a dir, estic per sobre d'això. I per això ho explico o faig humor sobre això.
No, per sota. Mm. O sigui, al capdavall, riure tant dels poderosos és una cosa que inclús està perfectament prevista i pautada. Els bufons a les corts reals ja en són un exemple. I, de fet, inclús amb les situacions més de despotisme i de dictadura, hi ha un espai per l'humor que, de fet, moltes vegades és l'únic que hi ha. Però, evidentment, clar, hi ha un... El poderós es pot mosqueixar. Des del moment, si et rius passar d'ell. O sigui, hi ha un límit que és el que sempre has de buscar. Tu pots fer bromes, i saps de sempre que fer bromes implica un risc, que és que aquell que les rep no s'ho prengui del tot bé. Implica una prova, bàsicament. Dir, per exemple, les bromes passades, amics, bàsicament, són una prova de que els amics són amics. Dic, escolta, mira, vaig a fer una broma, que és una forma elegant...
Anyada molt pesada, que et diu.
Però si ets un amic meu, la suportaràs. Que vas, sí. Diré, hòstia, què ha passat, tio, que no aguantes una broma o què?
Ara em fas venir al cap una anècdota que no sé si alguna vegada l'havia explicat, d'una nit que van coincidir... Tal cosa que la gent anava, no sé si els que ens escolten ho recordaran, la gent no anava de tapa, sinó de tasques. I anaven al carrer Ample, allà baix de tot de la Rambla, i llavors el dissabte de la nit allà es produïa un festival de colors. I recordo que un dissabte, o no sé, una nit d'aquelles, van coincidir amb tu una sèrie d'amics, i el Manel tenia un pis a prop de la plaça Palau o una cosa així. I van conèixer les noies i tu ens vas convidar a pujar al pis, i jo no sé com t'ho vas fer, però pujàvem tots, hi havia el Xavi Sardà, en Sama també, i una altra amiga que es deia Miquel, i vas obrir la porta, no hi havia llum... I de cop va començar a sonar Carmina Burana a tota castanya, de tal manera que tots ens van quedar així com a collet, i les noies, per descomptat, van gairebé fugir directament. Sí. I tu vas riure molt, perquè la broma, no sé si la tenies estudiada o no...
No, però és igual, diguem-ne...
Però això és cert, broma, no l'he inventat.
Les bromes... És que, clar, aquí està el tema.
L'humor va considerar implica... que una broma passada en nosaltres,
La broma implica una agilitat. És claríssim que tenir xispa, justament tenir sentit de l'humor consisteix bàsicament en aplicar la ironia d'una forma espontània. Preparar una broma... Bueno, preparar una broma, evidentment, pots preparar en setmanes, sí. Però està claríssim que, diguem-ne, d'una forma o altra trobar una sortida, diguem-ne, que pugui resultar adequada i resultona, doncs, evidentment, té que tenir un punt d'espontaneïtat. Des que tenir agilitat. L'humor implica una mena de gimnàstica. O sigui, has de ser prou ràpid. I això és el que es valora de certes persones, que evidentment sol denotar intel·ligència. No em diguis que no aprecies aquestes persones que saben realment, que tenen sortides, sí. Perquè d'una forma alta d'altra en aquesta mena de virtut, que és tan envejable, que és saber trobar aquesta mena de distorsió, que torna a insistir, el que posa de manifest és que la realitat no és el que sembla. Clar, tota la situació, diguem-ne, de que parles era perfecta. Que de sobte irrompís Karl Orff, diguem-ne, tota pastilla, era el que, diguem-ne, implicava aquesta mena de dissonància, que al capdavell era còmica, perquè posava de manifest que les expectatives que algú s'hagués pogut fer no tenien cap sentit i que anaven a ser defraudades per la irrupció d'un dels músics més interessants del segle XX, tot i les seves simpaties polítiques, que tampoc eren aconsellables.
No t'he de dir que realment va ser així, Es van esvair totes les expectatives. Escolta'm, parlàvem d'això, de l'humor com a arma, i no sé si es pot parlar de nacionalització d'humors. Per què hi ha humor anglès? Per què hi ha humor català? Perquè hi ha humor andalús, perquè hi ha humor groc, per exemple. D'alguna manera, l'humor és una característica definidora de les nacionalitats, també?
No? Home, evidentment, l'humor està culturalment pautat. Jo crec que no hi ha cap expressió cultural, no sé... és curiós, tia, però jo, saps que ara penso que hi ha un porno nacional? Sí. No, broma.
Sí, suposo que sí.
Home, ja que hem fet abans la comparació...
Sí, suposo que sí, que es deu poder diferenciar ben bé...
No, però diguem-ne, anem a pensar, ja sé que ja que he fet, diguem-ne, que abans ja, sí. La proposta ja anava cap aquí, doncs continuem-la. És veritat que, diguem-ne, que resulta interessant veure que cert tipus d'imatges són excitants en un lloc i altres no o menys. Amb l'humor passa exactament el mateix. Estem parlant de reaccions. O sigui, estem parlant, bàsicament, que davant d'una... d'un estímul, les persones diguem, tenen una reacció. Aquesta reacció, igual que l'estímul mateix, estan pautades. No responen a un instint natural de l'ésser humà, que no sigui únicament el de riure. Però el contingut, el mecanisme que desencadena el riure, depèn de cada societat, de cada cultura i de cada època. D'igual forma que si mirem ara acudits de fa 30, 40, 50 anys, segurament no ens faran gràcia. Quan tu, per exemple, mira, inclús va per generacions. O sigui, quan jo, per exemple, intento compartir la meva admiració per Tipi Coll, posem per cas, no creguis que sempre assoleixo l'èxit. Després van venir Femenio Cansado. Jo crec que encara que fan riure bastant, però després van venir els de Muchacha de Nui. O sigui, jo què sé. I és claríssim que aquesta gent que tanta gràcia ens poden fer ara, segurament no es la faran. O sigui, ara mateix, de debò, no? Si tingui... Bobby de Glanés, imagines? Tu és que té gràcia.
Jo
la tenia, però és que ara en tindria encara menys. O sigui, no sé, humoristes, diguem-ne, humoristes de cinema, jo què sé. Paco Martínez Soria representa que feia riure, pues...
Sí, home, va triomfar molt,
sí, però,
no?
Diguem-ne, moltíssim. En canvi, jo crec que Pepe Isbert té una vigència... Sí. No sé si m'explico bé. Sí. O sigui, hi ha registres que tenen caducitat, altres no.
En canvi, si tu a un, no sé, un adolescent o un nano de 20 anys li poses una pel·lícula de Pepe Isbert, possiblement li farà gràcia pel to de veu, però no exactament pel que fa.
És
com de vegades he intentat fer veure a nanos de 13 anys pel·lícules dels germans Marx i no li troben la gràcia.
I de fet, quan ens ensenyen, diguem-ne...
I en canvi, ells t'ensenyen un youtuber que no té, per mi, sí. I que dius, vaja, ells això els sembla magnífic.
Déu-n'hi-do quina veig de la civilització, aquesta merda.
No, tampoc és això.
No, és veritat, però sí, diguem-ne, sembla que sé que havia de ser una revolució semiòtica i al final més veuen que xorrades. Però sí, és un altre tema. Ja. Però efectivament, és tota la raó. Clar, cada generació, cada sector social, cada nacionalitat, cada cultura té el seu propi, la seva pròpia forma de riure, i en efecte, evidentment, el claríssim, inclús és discutible. O sigui, hi ha formes d'humor que, per exemple, estan associats a classes populars i que una certa falsa cultureta pot menysprellar, que si ho penses d'una forma detinguda, tenen un mèrit, encara que sigui perquè implica una forma d'especulació formal interessant. I em ve al cap un cas de recent actualitat, que és el de Chiquito de la Calzada. Hòstia, era bo aquest tio.
Sí.
Hòstia, el teníem d'una classe un tant de riure, de debò.
Però pensant en Chiquito de la Calzada.
Perquè volia explicar-les, bàsicament, diguem-ne, el tema d'aquest dels acudits, que em sembla molt interessant quan explica Erving Goffman, l'interaccionisme, que és un tema que interessa moltíssim. I no sé, vaig explicar un xiste molt dolent que feia poc que havia sentit de Chiquito de la Calzada, que era fumes negro, diu, sí, buena. Clar, no sé. Però la qüestió està en que De sobte em va agafar un atac de riure. I un atac de riure en una classe és quasi pitjor que un ascensor. Perquè te n'adones que és contagiós.
O aquell guac al de Villa, segons com.
Però què passa? És que és un...
No, però veus, aquí podríem també entrar en la vessant acadèmica. O sigui, de quina manera, durant una o dues hores de classe, no s'ha d'estudiar moments en què facis, tallis una mica el to del discurs que estàs portant a terme, per insertar allà un moment d'humor. I fins a quin punt això no et fa augmentar en la valoració dels alumnes que veu el professor?
Igual que una conferència. Una conferència, per exemple, és indispensable que hi hagi certs moments en què no s'entengui el que dius.
Això passa també a la ràdio, eh?
Bueno, però això és fonamental, perquè si no n'hi diràs tu que era merda de conferència o de programa de ràdio, si no ets capaç d'entendre que ets capaç d'explicar una cosa que els altres no poden entendre, encara que sigui un tros. Igual forma, evidentment, és que és una representació. O sigui, una classe, d'igual forma que el que estem fent ara, implica una posta en escena. Hi ha una dramatització i, per tant, és indispensable que facis signes de puntuació en formes, diguem-ne, d'anècdotes, per si de total. I evidentment, el públic ho agraeix. I, a més, serveixen per il·lustrar.
Ja. Yeah. En aquest cas, Merlí ha fet molt de mal, suposo, també, no?
No l'he vist mai, com és?
No, bueno, ell és el Francesc Orella.
Sí, però explica xistes. No,
jo tampoc l'he vist sencera, però he vist algun moment que sembla que sí que agafa certa confiança amb els alumnes, no?
A veure, té que haver-hi una mena de moment en què d'una forma o altra tu explicitis que això no té cap sentit. O sigui, que tot plegat és una comèdia. I a més ens alegra que no tingui sentit.
Sí, però costa de quedar-s'hi en aquest que no té sentit, perquè és que aleshores, segons com si ho assumeixes definitivament i de forma radical, a la teva vida passa a una altra dimensió, segons com.
Mira, hi ha inclús cineastes, d'una forma o altra, consagrats a fer que les pel·lícules acabin amb un somriure. Amb un somriure. Penso bàsicament en Joe Houston, per exemple, que ho fa molt. Recordem que hagi vist, no sé, perdona per la referència cinematogràfica, és una meva debilitat i no penso renunciar-hi. Mm-hmm. Penso, no sé, Grupo Salvaje, per exemple, de Sam Peckinpah. I la pel·lícula de Peter Bogdanovich que diu Todos rieron.
Sí.
I al fons, per cert, una Joe Houston es diu La sonrisa del diablo. En el sentit que, al fons, és una mena, diguem-ne, d'ullet que tu fas a la gent que està amb tu i li dius, va, reconeixem. Si entens, és com si de sobte a les rimades i a l'altra, com es diu, aquesta, l'Esquerra Republicana, se'm va
al cap. La Marta Rovira.
Exacte, la Marta Rovira, pobra d'on hi ha, però... Home, al fons, diguem-ne, tu pots veure com debaten i com... Però al fons no em diguis que no. Al final hi ha d'haver un somriure que digui, hosti, ja sé que és una merda, ja sé que això és seriós, però al fons és seriós perquè la història ens ho imposa que ho sigui, però al fons és igual, al final, escolta'm tu, al final els morirem tots. Per cert, tu has vist alguna pel·lícula de funerals que no sigui de risa?
No, perquè l'última que vaig veure era una anglesa que vaig veure molt... que es deia, no me'n recordo, no sé què, del funeral. I eren uns que en principi s'equivocaven de mort, no. Portaven allà, i després hi havia... M'he dit el funeral, una cosa així, si recupero el nom.
Escolta'm, però pensa-ho, l'humor negre ja per si és una prova del que estem dient.
Sí, és que l'humor negre és dels que més èxit tenen, no? Sí, però malgrat tot, sempre tenim com un dosificador d'humor negre. Per exemple, fer un acudit a un funeral, malgrat que les pel·lícules de funerals sembla que són de riure, està molt mal vist.
Bon, jo sé, però bé, estàs en un tanatori, tu.
Ja, però...
Observa, si vas a un tanatori...
Però si algú surt a parlar, no farà un acudit, no dirà un acudit.
No. Jo et dic, bàsicament, tu vas a un tanatori i fora, diguem-ne, dels que estan dintre i tal, i davant del pobre difunt, sí. Vas a la gent i tothom està, diguem-ne, no estigui que estigui rient, però està la mar de, diguem-ne, la mar de bé. Escolta'm, és que ja ho sé que Machado deia el contrari, però, escolta'm, Moris, és una broma, tu, i ja està. Però és que és una broma, és com un acudit tràgic. Però tu repetir, el fet que l'hom... O sigui, el fet que en riem de les coses més sagrades té justament sentit per això. Yeah. L'únic problema que hauria de preocupar-nos és la crisi que estan patint els xistes verds.
Xista verd. Sí, últimament és cert que potser no s'ha
d'explicar.
Jo crec que...
Però
és que últimament no sento acudits. Tu en sents?
Home, hi ha salves de, diguem-ne, de xistes, d'acudits.
Però no de pantalla, eh? Vull dir...
No, diguem-ne, jo... Com tingui, o sigui...
Em va explicar un que...
No, però vull dir-te que te n'adones que quan algú explica un acudit i comença la ratxa aquesta, és una salva, perquè, clar, van un darrere l'altre. I, a més, saps que hi ha gent que sempre t'explicarà el mateix acudit i tu li diries, hòstia, tio, esto ya lo he explicado muchas veces. I no ho fas per mai misericòrdia. És més, com l'estimes, li rius.
Però, concretament, et preocupa que desapareguin els acudits verds, els xistes verds.
Evidentment, el tema del... O sigui, igual que passa amb els acudits de qualsevol que... amb qualsevol sector social dominat. Els xistes verds solen ser políticament incorrectes.
Home, i l'humor negre en té molts, també, de
política. Però molt és que tu, diguem-ne, pots riure de l'amor. No passa res, no és políticament incorrecte riure de l'amor. Però, per exemple, tot el que sigui relacions que diuen de gènere, doncs pues, automàticament... tens? O sigui, aquest costum que teníem els antiracistes d'explicar a la mínima xistes de negres, de negres, sí. No sé si és extensible a altres àmbits.
No ho sé, però el que sí veig és que han sortit ja per si colors d'humor. El negre, el verd, el groc, podríem dir també el blanc... L'humor, bueno, clar, aquest, l'humor blanc. Per què posem colors a l'humor?
Primer perquè
posem... Per fer grups, suposo, no?
Per classificar. L'ésser humà té diverses característiques. Una d'elles ja l'hem definit, riu. L'altra seria classifica. I riu quan bàsicament la classificació és l'Imanorris.
Sí.
Tu recordes el nombre de la rosa? El nom de la rosa, justament, sí. El problema que tenen, bàsicament, és un llibre que parla del riure.
Sí.
I és perquè teòricament és incompatible amb l'altra teologia que d'una forma o altra estudiàvem aquí convent. Clar,
l'humor d'una banda té aquesta cosa de que segons a quina circumstància està com mal vist, i segons a quina altra circumstància que no aparegui també està mal vist. És a dir, en un grup d'amics que n'hi hagi un que no fa mai riure, que no té ni tan sols la intenció d'explicar anècdotes, com dèiem abans, per tal de que els altres ho passin bé, és una mica el mormo del grup.
Bueno, pot imitar-se
riure. I entra en un terreny una mica segons com. Difícil.
Se li pot
agir. Aquell que diu, ai, mira, l'altre dia, no sé què. I aquest figura que és el triomfador del grup, no?
Pues l'altre el que ha de fer és riure. No sempre pots competir. És més, diguem-ne, si tu és un tipus simpàtic i veus que un tipus que és més simpàtic que tu, el millor que pots fer és renunciar a competir amb ell. I ara veus que no, que té més classe que tu. Llavors, clar, el que correspon bàsicament és cedir-li el protagonisme i tal. A tots els grups hi ha un líder, i hi ha una mena d'antilíder que justament és el pallacete, que és el que diguem-ne, el que fa riure. Però són indispensables. I, de fet, l'un és l'antídot de l'altre. És inesperable que hi hagi alguna persona seriosa i hi hagi algú que sigui molt poc seriós i que justament tinguin la seva manca de serietat la seva virtut principal.
Escoltem uns testimonis més i després ja anirem al tram final d'aquesta conversa amb Manuel Delgado sobre el sentit de l'humor.
A RAC 1 no hi som per festa.
Tomàs Fuentes, amb tu se'm fa difícil fer aquestes preguntes perquè precisament tu ets generador.
Hola.
Vale.
Adéu, Basté.
Tu ets generador d'humor, però tu com definiries el teu sentit de l'humor?
Jo el defineixo, primera, el meu propi, perquè jo treballo i faig l'humor que em demanen que faci. A mi m'agrada molt l'humor negre, el cafre, el que juga molt al límit. Quan més ofensiu, millor. Però no és el que practico habitualment o no de manera pública, diguéssim, entre petit comitè sí que sóc molt... molt cafre, però és aquest el que m'agrada.
Entre amics algú t'ha volgut trencar les cames alguna vegada per aquest humor negre o no?
No ha calgut perquè ja me les he trencat jo. La...
No era un gag recurrent.
No, ja saben com sóc i saben que sóc idiota, per tant, m'ho permeten.
Jo no ho hauria dit mai que ho eres, però...
Sí, doncs fes-me cas, que ho sóc.
Val, escolta, l'ubicaries en algun lloc del teu cos, el sentit de l'humor? O sigui, què notes que se't posa a to quan rius, quan una cosa et fa gràcia?
No sé si és no és una part del cos, però em passa una cosa física. Quan veig un sketch o algun monòleg d'algun còmic, sobretot americà, que m'al·lucina, i és que no ric tant com... de vegades fins i tot m'entra pena. De dir, ostres, això no es podrà fer mai aquí.
Tu, per exemple, quan les caigudes et fan riure o no?
Sí, clar, sí, menys les meves sí. Sí, fan riure, sí. He de dir que des de que jo vaig caure em fan menys gràcia, però sí, són divertides. I els pets, soc molt bàsic també.
Teu humorista preferit?
Doncs mira, a nivell internacional hi ha un...
Perdona, m'has contestat en quina part del cos ubicaves el teu sentit
no,
de l'humor?
No te l'he contestat. En part del cos, doncs, mira, igual estic molt, molt pesat, però darrerament amb la cama. És un element que faig servir molt per fer bromes, però no sé si seria una cosa física, no ho sé. No ho sé, no et sabria dir...
Bueno, ho deixem aquí.
És que és una pregunta una mica rara, també, t'ho dic.
Sí, no, ja sóc conscient,
què,
eh?
Què ha contestat l'altra gent?
Hi ha gent que m'ha contestat a la columna.
A la columna?
Hi ha gent que ha dit a l'estómac.
Ah.
I més
i
respostes.
I ningú la tita, que és com...
De moment, no, però no ho descarto.
Doncs, si no, m'ho agafo jo. Si no, tornem a la cama. Però si no, agafa ningú...
No, deixem-ho la cama, que segur que m'acabarà apareixent un moment o altre. Té un humorista preferit, qui és?
Hi ha un noi americà que es diu Bo Burnham, que té 27 anys i per mi és un crac. A més, és un paio que va començar a YouTube, però ara omple teatres i toca tot tipus d'humor, des d'humor negre també, a coses amb música, a coses molt reflexives, molt metallenguatge de la comèdia, que a mi em torna boig, sobretot també perquè és super jove i té un humor ultra adult. Nothing
is real. So we grow up with your applause. Stick it, man. Just don't, if it's on repeat, it will repeat. Just we can cut all this. So
he meant to play the track again. Yeah, yeah. You all thought it was an accident, but he meant to play the water track again. Art's still alive.
Nothing's still real.
Food jokes. Let's do some food jokes.
I a nivell català, em flipa, tot i que no a vegades no se'l considera un humorista a l'ús, l'Albert Monteix, que és el dibuixant, em fa gràcia tot el que fa, tot. Per mi els millors monòlegs que s'han fet a Catalunya no els feien de viva veu, sinó que els feia aquest senyor dibuixant el jueves a una secció que es deia Para ti que eres joven, que em semblava una meravella.
Yo solo sé hacer chistes, básicamente. Cuando tenía 7 años quería ser dibujante y nadie se lo creía además y tal, y ahora pues soy dibujante de cómic, ¿no? Lo cual está muy bien y es una cosa que me satisface mucho. Por otro lado, porque si no fuera dibujante de cómics, pues yo creo que sería indigente, iría con dos bolsas del Prica insultando a la gente por la calle porque no tengo ninguna otra habilidad.
¿Tú expliques bé acudits o no?
No, sóc fatal explicant-los. És que han passat de moda, no, els acudits? Tal,
sí que ho sembla, tens raó.
Ja no hi ha allò de entra un tartamudo, ja no s'expliquen. No et diré quin en concret, però sí, m'agraden molt, no tant per l'acudit, sinó per la situació, quan un humorista, diguéssim, añejo, tipus Arevalo, tipus Jordi LP, explica un acudit de mariquitas o de andaluces, i no tant per l'acudit, sinó perquè no se n'adonen que això ja no, que això ja no es pot fer. Em fa molta gràcia perquè és molt incòmode sentir-ho.
Fran Domènech, humorista?
De professió, no. D'hàbit per sobreviure, sí.
On situaries tu el teu sentit de l'humor en el teu cos?
El situaria a la panxa, ara mateix.
Com definiries el teu sentit de l'humor?
El meu sentit de l'humor és un instint de supervivència, perquè sense el sentit de l'humor no duraríem ni 5 minuts en aquesta vida.
Quin és el teu humorista preferit?
Des del punt de vista professional, evidentment, hi ha molts referents, però per sobre de tots, el que més m'agrada és Pepe Rubianes. Perquè Pepe Rubianes era la llibertat i era el que... Era un spoiler del que molts voldríem ser, però mai serem.
A mi me hablaba de un presidente que tuvo el Barça hace poco, Melchor Gaspar. Me hablaba y yo lo vi en la televisión. Llego a casa, claro, al ser soltero pongo la tele para estar con gente. Coño, y enfoca en el camp del Barça, veo todo aquello lleno de gente y digo, hola, y todo el mundo puesto en pie con el pañuelo, mira qué detalle, la gente saludándome. Yo, seguí. Entonces la cámara sigue así y enfocan a la jaula, o como le llamen, o el palco, donde estaba el pájaro allá.
Quan miro pel·lícules o quan miro sèries, per deformació professional, estem tan malalts que les analitzem i les sobreanalitzem, i aquí han fet un gir de guió, i llavors em fan més gràcia altres coses quotidianes, com per exemple el paper de vàter caigut o un ou podrit a la nevera, que coses d'aquestes, més còmiques.
Els semantismes es podrien interpretar com acudits?
Els semantismes es podrien interpretar com a equilibris lingüístics i com a apel·lacions a l'intel·lecte humà, però també es podria interpretar com una xorrada, evidentment.
Res, d'aquí un instant tornarem a escoltar opinions de sentit de l'humor. Parlarem amb Manel Delgado i sabrem quins són els humoristes preferits d'alguns redactors d'aquesta casa.
Laia Framis.
Bona nit, són les 10. La comunitat internacional i especialment el món àrab condemna la decisió de Donald Trump de reconèixer Jerusalem com a capital d'Israel. Temen que provoqui una nova onada de violència al Pròxim Orient. Corresponsal de RAC1 a la zona, Salem Ergui.
Com estava previst, israelians i palestins han rebut de forma diferent l'anunci del president Donald Trump. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, considera que és un dia històric que confirma que Jerusalem és la capital del poble jueu des de fa 3.000 anys. I d'Israel des de fa 70. El president palestí Abu Mazen, que aspira a que la part oriental de la ciutat sigui la capital del futur estat palestí, denuncia que Trump enterra els intents per reactivar el procés de pau. El grup islamista Hamas és més contundent i ha dit que Trump ha obert les portes de l'infern.
Junts per Catalunya atrapa Esquerra Republicana a l'última enquesta sobre les eleccions del 21 de desembre. Segons el sondeig que publica el periòdico, la llista de Carles Puigdemont podria arribar als 29 o 30 escons, gairebé igual que els republicans, que podrien aconseguir-ne 31. Els copaires de la seva banda es quedarien amb entre 7 i 8 diputats i no estaria garantida, per tant, la majoria absoluta dels partits independentistes. Catalunya en Comú aconseguiria entre 9 i 10 escons, el PSC i Ciutadans estarien igualats amb 25 o 26 escons i el Partit Popular es quedaria a la cua amb 6 o 7 diputats. Tot i així, un 23% dels encastats encara no saben a qui votaran. Les dades s'han extret de 800 entrevistes que es van fer la setmana passada entre el 29 de novembre i el 2 de desembre. Per tant, abans que algun dels consellers del govern de Puigdemont sortissin de la presó. Entre ells, Raül Romeva, que ha reaparegut aquest vespre en un acte d'Esquerra Republicana a Valls. Ha agraït la companyia que la gent ha fet a la seva família i ha demanat que es deixi en llibertat Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Des de Valls, Adrià Santasusagna.
En un discurs molt emotiu, Romeva ha explicat que Estremera ha passat moments molt difícils, però que les cartes i l'escalf de la gent l'ha ajudat. Missatge especial també al que ha estat el seu company de cel·la, Joaquim Forn.
És dur, hi ha moments molt difícils, impossibles de vegades d'entendre si no es viuen, que només es poden compartir amb el qui tens al costat, amb el meu company de cel·la, en Joaquim Forn. Una gran persona.
I afegeix que Junqueras li ha dit que traslladi a tothom que cal guanyar el país i fer una república digna i per a tots.
Centenars d'autocars han sortit avui de Catalunya direcció a Bèlgica per anar a la manifestació de demà a Brussel·les. Són més de 13 hores de viatge, uns 1.300 quilòmetres per carretera, però alguns dels passatgers amb qui han parlat estaven molt animats.
Com que vas amb un objectiu determinat, és igual les hores que faci falta.
Que estem molt contentes i amb moltes ganes d'arribar a Brussel·les.
Falten unes quantes hores, però de moment molt bé, de camí. I animats, sí.
Animats i contents, hi ha molt bon ambient entre els que estem a l'autocar i amb ganes d'arribar a Brussel·les.
La policia belga calcula que la manifestació de demà a Brussel·les hi haurà entre 20.000 i 30.000 persones, així ho ha comunicat als equips de seguretat del Parlament Europeu. Els esports amb Miquel Agut.
En joc l'última jornada de la Lligueta de la Lliga de Campions amb aquests resultats al quart d'hora de la segona part. Real Madrid 2, Borussia Dortmund 2, gols de Borja Mayoral i Cristiano Ronaldo pels blancs i d'Aubameyang per l'equip alemany. Varane ha marxat lesionat a la primera part, a l'altre partit del grup. El Tottenham està derrotant l'Apoel per 2-0. Els anglesos acabaran primers de grup, els blancs segons. Maribor 1, Sevilla 0. Els andalusos passarien com a segons, tot i perdre, perquè el Liverpool està golejant l'Espartac de Moscou per 5-0. Feyenoord 1, Nàpols 1, Shakhtar 2, Manchester City 0 i Leipzig 0, Besiktas 1 i Porto 3, Mònaco 0. Dilluns es farà el sorteig de vuitens i de moment el Barça coneix tres possibles rivals a falta de la confirmació d'aquesta nit. Són el Basilea, el Bayern de Múnich i el Chelsea. A la Lliga d'Handbol, notícia, han jugat els dos equips catalans i el Barça ha empatat a 26 a la pista del Guadalajara. Amb aquest resultat es trenca la ratxa de 133 victòries consecutives a la Lliga Asobal. També ha jugat el Granollers, que ha derrotat el Zamora per 30-23. L'equip vallesà manté les opcions d'entrar a la Copa Asobal. Leo Messi ha concedit una entrevista a TIC i ha reconegut que existeix la possibilitat que Javier Mascherano marxi del Barça al pròxim mercat d'hivern.
Entiendo perfectamente que él vaya a querer jugar más. Está en su último año y quiere jugar, quiere terminar jugando y no estando sentado en un barco, por más que sea el banco del Barcelona.
D'altra banda, Josep Maria Bartomeu ha explicat al diari argentí La Nación que vol que Mascherano es quedi, però que el club és humà i escoltarà la voluntat del jugador. I tanquem amb la Lliga Femenina de Futbol perquè s'han jugat aquesta tarda l'Espanyol 0, Atlètic de Madrid 1 i el Sevilla 0, Barça 2.
Pel que fa al temps, demà el sol es combinarà amb pinzellades de núvols prims que a partir del migdia deixaran el cel mig emblanquinat. La nit es mantindrà molt freda, amb glaçades a tot l'interior. Durant el dia les temperatures se situaran entre els 10 i els 15 graus. Actualitzem aquestes i d'altres notícies al portal de notícies RACU.cat.
A RAC 1, no hi som per festes.
Especial sentit de l'humor.
Judit Martín, humorista?
Humorista Kristen Wiig, del Saturday Night.
No, però vull dir, tu ets humorista.
Ah, sí, jo soc humorista, passa que em preguntava què era mi humorista favorita. Quan ho estava pensant, doncs, mira, t'ho he dit.
Sí, tu ets humorista.
Jo soc humorista.
I el teu sentit de l'humor, tu com el definiries?
Bueno, això és, té tela, aquesta pregunta, sí, té molta tela. No. Com el definiria? Doncs pues, per mi és una liberació total, total. Una manera de sobreviure, absoluta. A més d'econòmica, que no, bueno, la meva manera de viure.
Sí,
sí, però de... Sí, sí.
Humor cafre o humor... O t'agrada tot tipus d'humor? És... Tothom t'aporta alguna cosa?
A mi, saps què em passa? Que, o sigui, l'humor cafre, bar cafre, no. És el tema és el com... Més que la definició és com es fan les coses, com es fa l'humor. I això és supercomplicat de definir. També dic... Sí, de tot en trec punta, perquè fins i tot l'humor que no em fa gràcia, em fa gràcia perquè no em fa gràcia. Vull dir, una cosa, poques coses no em fan gràcia.
I series capaç d'ubicar en alguna part del teu cos el sentit de l'humor?
Sí, sí, panxa, total, sí, panxa.
Des de que hem començat aquesta mini conversa fins ara, ha canviat el teu o la teva humorista preferida o no?
És que com l'he hagut de pensar...
És la primera
que... He deixat de pensar ja en una altra. Sí, i m'agrada molt l'Eugenio, també. Eugenio, per mi, és un gran, gran, gran referent.
Repeteix-me la primera humorista.
Kristen Wiig.
Kristen Wiig.
Del Saturday Night Live.
And I hope someone walks up soon so I can say welcome to Target. I just want to say welcome to Target. I just want to say welcome to Target to somebody. Welcome to Target!
A RAC 1, no hi som per festes.
Natza Ferrer, com definiries el teu sentit de l'humor?
El meu sentit de l'humor el definiria com a divertit i càustic, però no el defineixo jo així, me l'han definit així. Sí, o sigui que jo, com que no m'agrada molt pensar, ja agafo la definició que han fet de mi.
L'ubicaries en alguna part del teu cos, el sentit de l'humor?
Sempre el clítoris, sempre.
Ah, sí?
Sí, 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 jo crec que l'humor és plaent i el clítoris també et dona plaer, per tant, per què buscar un altre lloc? Sota l'aixella no m'inspira.
Però quan rius, tu passes, et diverteixes o veus alguna cosa que et fa molta gràcia, notes una reacció d'aquesta part del cos o no?
Molt, jo m'excito molt rient, m'excito molt amb l'humor, de fet el meu orgasme parteix de l'humor i sobretot m'agrada molt que els homes em facin riure.
Un humorista o una humorista?
Doncs mira, jo deixa'm que destaqui la Judit Martín, que és una companya d'aquí de feina, que treballa amb el Clapés i que a mi em fa partir la caixa sempre, sempre que l'escolto. La trobo genial, a més aquesta capacitat d'improvisar tan bèstia que té, jo l'admiro molt.
Siempre lo mismo, ¿eh? Cuando hablo con la gente, digo, ah, pues estoy en RAC 1, y me dice, ah, yo escucho la competencia, y ya está. I
no
escucha nadie.
I me da
una ràbia.
Sí, jo
pensa que... Me da una ràbia de la competència, sí, que com era això. Pues yo te digo que hay buen ambiente, pero a mí yo con ellos no me mezclo. Yo con ellos no me mezclo. Entre esos dos que casi no se ven. Y la otra que parece también que va oliendo mierda todo el día. Que tiene ahí...
La Natza.
Esa. En el ordenador tiene puesto ahí un cartel de no toca.
No, diu, simplement, no apagueu l'ordinador.
I tiene puesto su nombre en la silla. I que nadie se sienta ahí. Vamos. Que mira por encima del hombro. Esa.
T'agrada específicament un personatge o t'agrada la seva el seu humor, per dir-ho d'alguna manera?
M'agrada molt l'humor i admiro molt, igual que de l'Oriol Cruz també, admiro molt aquesta gent que tenen capacitat per imitar personatges coneguts i després per inventar-se personatges que ara m'està dient que es faig la pilota, però és que és veritat. No dic lo dels meus jefes perquè que és lleig, també els admiro, però vull dir, igual no cal dir-ho, però em fascina molt. Jo que no sóc capaç de fer veus i això, és una cosa que em fascina, la gent que ho fa bé, i crec que aquí tenim uns valors molt bèsties en aquest camp.
I a un sopar, una reunió, algú diu, va, expliquem acudits, com et poses?
Jo em poso a escoltar-los, perquè jo només me'n recordo de l'acudit de Mis Tetes i un altre que és d'un sord i un sec, que no l'explicaré ara aquí. Llavors, com que tinc tan mala memòria, només em poso a escoltar-los. Sí que és veritat que jo sempre demano que totes les coses siguin curtes, totes, totes, perquè les llargades em posen bastant nerviosa i si s'allarga molt acostumo a aixecar-me de la taula i anar-me'n. Hi ha coses que estan durant massa, agraeixo molt que em donis l'oportunitat de dir-ho i que s'acabin ja d'una vegada, per favor, i totes sabem a què ens estem referint.
Jordi Pasqual, tècnic de so, com definiries el teu sentit de l'humor?
Hola, el meu sentit de l'humor és molt estrany, no ric en gairebé res. És escàs, sobretot ric en converses amb la gent, amb situacions ridícules, amb situacions absurdes, amb algú que cau pel carrer i es fot de lloros. És un nivell molt bàsic de l'humor, però em fa més riure això moltes vegades que algun còmic o alguna cosa que estigui pensada per fer riure.
On localitzaries dins del teu cos el sentit de l'humor, el poc que tens? No t'ho ocupa massa.
Bueno, no té massa lloc lliure, la veritat. No, en el cap, perquè el sentit de l'humor és senyal d'intel·ligència, m'estava malament de dir-ho, però no, a l'estómac. Jo recordo alguna vegada que he anat al teatre, t'ha dit algú d'humoristes d'aquests que d'això, t'ha dit algú Femino y Cansado d'humoristes?
No sé si l'han mencionat o el mencionaran, però digues.
Bueno, a mi m'agraden molt. La gent, sembla que hi ha coses que no les pilla de Femino y Cansado. A mi m'encanten. M'agrada molt l'Eugenio, sobretot, i el Chiquito.
¿Qué pasa? ¿Cómo?
Que està bastant incomprès. Suposo que també té a veure amb coses de generació. Jo quan va sortir el Chiquito tenia 13 anys i em va agafar ja una mica de ple. M'agrada el Bill Hicks, m'agrada el George Carlin, que són els dos americans. I per mi un dels còmics més complets que existeixen és el Rowan Atkinson, que és, va fer, el recordareu per Mr. Bean, per ser actor en diverses obres de teatre i pel·lícules, no sempre còmic, és un actor excel·lent, i per mi l'obra mestra de Rowan Atkinson, tant com a actor com a guionista, és L'Escurçó Negre.
A veure, Patrick, d'això se'n diu sumar. Jo tinc dues mongetes i sumo dues mongetes més. Quantes en tinc?
Tres.
I aquesta?
Tres. I aquesta.
Per tant, si a tres n'hi sumo una, què tinc en total?
Un estofat molt petit.
Per tu, Valdric, el Renaixement ha estat una cosa que els ha passat als altres, eh?
Pare.
Estic trist perquè som tan pobres, xatona, que ja no ens podem mantenir. I t'he de demanar, xiqueta del meu cor, que facis el que puguis per ajudar-me a mantenir-me en la meva trista bellesa, ho entens? Vull que et prostitueixi.
Cruel de la vida!
És una feina estable i a més podràs treballar a casa.
Si en Valdric tingués dret a vot, tornaríem als temps dels druides, de les lapidacions i de la merda per sopar. Aquest vespre en sopo de merda.
No hi som per festes, amb Jordi Beltran.
Avui especial sentit de l'humor aquí al Noi Som per Festes, dia 6 de desembre del 17, dia de la Constitució, i Manel Delgado, en el que estem departint sobre el sentit de l'humor, que és un d'aquells sentits que sembla imprescindible. Hi ha gent que no tingui sentit de l'humor? Tu no tens sentit de l'humor, però segur que en té.
Home, és que en aquest moment pensa que hi ha algú que està salvant el dia de la Constitució. O sigui que, de fet, hi ha tota la vida. El sentit de l'humor, evidentment, o sigui, Hi ha diferents, diferents dosificacions. Suposo que hi haurà gent que, que té menys que d'altres, però és molt difícil trobar algú que no rigui mai. El meu pare no reia mai. Perdó, no reia, no? Diguem-ne, arria amb rialles, sí. Però sí que és un rei, evidentment. Yeah. És impossible que cap ésser humà, perquè és intel·ligent, no pesqui aquesta mena d'element irònic que té tota l'existència i que trobi una oportunitat, per molt inclusionista que arribi a ser, que no vegi que, diguem-ne, que hi ha una mena de fallo que demostra que tot això s'aguanta una miqueta perquè li posem bona fe i tal. Però
curiosament, un dels grans ídols del cinema mut i que provocava riallades a tot arreu, era un home que en principi no reia mai, que era Buster Keaton.
Això era justament la seva gràcia, que semblava que s'ho prenia tot en sèrio, cosa que és còmica impossible. Ah, o sigui, sí. La persona, diguem, circunspecta i tal, que s'ho pren d'una sèrio, acaba sent patètica, acaba sent còmica.
Figures com Buster Keaton o algun Charlotte serien símbols d'un humor universal, d'un d'aquells que s'entén a tot el món i que està ben acollit tant per asiàtics com africans, com sud-americans, com europeus.
Sí, home, els grans del cinema mut, Charlotte, posem per cas, però hi haurien molts altres exemples, justament eren universals perquè, en el fons, plantejaven una qüestió bàsica, essencial, que està a la base de les grans inquietuds humanes, que és la relació amb els objectes. O sigui, entens? El que deia és el maldestre, el torpe, el que d'una forma o altra fa riure. Entens? Jo ja veig que el meu net riu quan en caic. Perquè implica aquesta mena de desmentiment en què una cosa que hauria de ser d'una forma demostra que no hauria de ser d'aquesta forma perquè, no, en el fons, és vulnerable i fràgil. O sigui, quan prens consciència que tot està a punt d'anar-se'n a Norris i que no se'n va, bàsicament, perquè li poses bona voluntat, és quan et rius.
Yeah.
Perquè, i això distendeix, o sigui, no sé si has tingut, segur, tothom ha tingut experiències de diguem-ne, d'una relació tal tensa que al final pot acabar, diguem-ne, amb una rialla, com dir, ja vols dir,
yeah.
Perquè és còmic, és que és còmic, és que t'adones que la vida és còmica, inclús amb el seu final tan tràgic que és còmic. De fet, la imatge de tragicòmic ja és de per si significativa. Tragèdia, que és ja allò irreversible, és còmica. I fa riure, perquè és que tot plegat fa riure. Ara, el que evidentment no implica que ens pugui, diguem, no ofendre que se'ns riguin a la cara. Interessant aquesta expressió. Què ha passat? Estàs rient? Què ha passat?
Sí.
Estàs rient de mi o què?
Mm.
Perquè...
I afecta, no? Hi ha persones que quan saben que s'estan rient d'ells, es queden com...
Clar que sí, perquè, clar...
I poden canviar fins i tot la seva manera d'actuar.
Home, clar, quan t'ho diguen, crec que s'estan enfadant de tu. Perquè el que diuen, bàsicament, és que el teu intent per semblar respectable i per semblar semblant i per semblar acceptable és inútil, que fa riure. Evidentment, a veure, jo sempre quasi sempre he tingut un cert complex de payasete, no puc evitar, és a dir, se m'escapa la risa, yeah. No, o sigui, jo que diuen que per molt que intento, per exemple, jo que sé, parlar a classe o quan fas una conferència, parlar seriosament, no puc, jo no tenia aquesta mena de sentiment d'impostura que em fa amagar-me a mi mateix que tot és una broma i que en definitiva jo estic allà treballant intentant que m'aprenguin en sèrio. Al final he desistit i al final l'acabo explicant acudits perquè dic, hosti, perquè em fa mandra intentar dissimular que en el fons estic sec que el que estem fent no és seriós. Però és que no hi ha res que sigui prou seriós. De fet, ja em pensa, no sé, jo què sé, la guerra, que fia tu que sí. O sigui, ostres, Gila, bàsicament se n'han fotia de la reta en la guerra,
sí,
ja està. I quan aquell de la vida es veia, algú es va molestar que situés un context còmic, sí. Un camp de concentració, però jo s'hi va atrevir, clar, perquè estic segur que en unes situacions tan terribles com poden ser les d'un camp de concentració nazi, segur que la gent trobava la raó per riure. És més, hòstia, una pel·lícula, perdona'm.
Quina?
Los viajes de Sullivan, de Preston Sturges, que és molt bona i que és un cineasta que feia comèdies i tal, igual, i que sí. Al final es decideix a fer una pel·lícula seriosa amb un tema social i es disfressa de rodamont per viure amb els homeless i tal. Hi ha una escena molt bona, que és quan el seu majordom, que l'està ajudant a vestir-se de pobre, diu, crec que està sent víctima d'un malentès. Els pobres no els interessa la vida dels pobres, ja se la saben, la vida dels pobres. No val la pena que s'esforci, perquè aquesta mena de crònica només li pot interessar als rics. només els rics tenen interès en la vida dels pobres. Yeah. I al final es fot una presó, una història igual, i aleshores hi ha un moment de moment en què ja està a la presó, un camp d'aquest treball duríssim, Estats Units, anys 30, en què arriben, a la presó arriben uns, bueno, que tenen una càmera de cinema, un projector, i passen una pel·lícula de risa. I ell, viu la, ell veu la gent al seu voltant, perquè hi ha gent aquí desgraciats i tal, i els veu riure. I diu, hosti, potser, els, potser però, ja ens està bé tenir guanyar el dret a riure.
Per tant, l'humor és una sortida, també. És aquella famosa sortida de Matrix. Matrix, no, dona una sortida, podria ser l'humor.
Però la sortida, o sigui, en la sortida que implica reconèixer, acceptar, renunciar a trobar-li un sentit, acceptar que no en té de sentir, que tot és una broma, que tot podia ser d'una altra manera. I a més, sentir-te feliç perquè sigui així, i bueno, i què? Saps què passa? És una forma, per això deia que l'imatge de l'orgasme no és casual, perquè és un premi davant del sentiment, de l'evidència que pot rebre en determinat moment del més profund, del més essencial de la condició humana. I aleshores, quan de sobte s'obre com una mena, diguem-ne, de cortina, quan el vel d'ici s'obre, diguem-ne, de bat a bat, i te n'adones que no hi havia res. I llavors, clar, rius, però...
Clar, aleshores, humor i política, per això estan tan distanciats, o no? O...
Perquè el que fa l'humorista és enfotre-se'n. O sigui, està, és enfotre-se'n. És, diguem-ne, és posar de manifest quan veiem, no sé, aquests programes d'humor polític, no sé...
Però la política pot fer servir l'humor per tal de que crear corrents d'opinió, corrents de comportament...
L'única cosa que pots fer és enfotre-se'n de l'altre. Però la idea de fotre-se'n de tu mateix... que és realment la que fa gràcia, la que té gràcia. L'anècdota sempre la protagonitzes gairebé tu, sempre, i en definitiva és per això. Però no té sentit, diguem-ne, la política té que jugar a ser seriosa. Té que entendre que la política, com la vida, és un joc al que s'ha de jugar sense reconèixer mai que és un joc.
Yeah.
I llavors, clar, si t'endran rius d'això, com de l'amor mateix, és que t'has adonat que no... Que res, és que has vist la llum, i has vist que la llum era foscor.
L'humor genera a partir... O sigui, una persona que va entenent l'humor a partir del moment en què és capaç de riure de si mateixa?
Jo crec que és la raó principal per riure, que és de tu mateix, perquè, o sigui, jo demanaria als oients que es miressin al mirall i que veiessin que són patètics, que fan riure, que no s'aguanten. Que el seu esforç per semblar competents, seriosos, solvents, és inútil. Intentem dissimular i tal, i ens agafen, els petits detalls ens traeixen, i no. Jo, esclar, que hem de fer riure.
Tu tens algun humorista preferit?
Hombre, jo ara soc molt fan d'aquesta penya, és que passa que no sonen surten els noms, els reis, tots aquests, sí. Trobo que està molt bé.
Aquests són dissidents de Muchacha de la Nuit.
Jo crec que són part de la mateixa fornada,
sí.
I reconec que són molt bons, bàsicament perquè estan en aquesta línia de l'humor surrealista, i perdó per el pleonasme, l'humor sempre és surrealista, que a mi almenys m'atreuen. Jo era un fan de... Hosti, jo de Museu Coconut, per exemple, em semblava genial. I quan han fet llargmetratges de mans de la Gela Iglesia i tal, sí. Hosti, automàticament m'han semblat que volien fer-se els graciosos, yeah. quan la gràcia està en ser graciós sense voler.
No voler.
L'humor, justament, és la consciència de l'absurd.
Doncs continuarem aquí. Manel, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
No hi som per festes.
Amb Jordi Beltrán.
Sí, sí.
Avui No hi som per festes, especial sentit de l'humor. Adrià Santa Susana, l'home que sempre surt amb un micròfon als noticiaris, no només de TV3, sinó de totes les cadenes televisives, rodes de premsa, declaracions institucionals, etc. Adrià Santa Susana és el més alt de la sala de premsa, és de la redacció d'informatius de RAC1, i volia saber com definiries tu el teu sentit de l'humor.
Molt dolent, molt dolent. O sigui, jo tinc un sentit de l'humor molt dolent que es basa en dues coses, en fer sons raros o en fer semàntics dolents. És a dir,
per exemple, un so raro?
A la redacció se'm coneix pel mòbil. Per exemple, jo estic imitant molt bé la vibració, això diuen.
L'ubicaries en alguna part del teu cos, el sentit de l'humor?
Clar, com que jo imito molt el mòbil, l'ubicaria a les cordes vocals. Sí, aquí tindria l'humor, bàsicament. I el ser ràdio, doncs també, doncs, posem-lo aquí.
I l'humorista preferit d'Adrià Santa Susana, quin és?
Vaig per èpoques. Tenia l'època Jimmy Fallon, ara sóc molt de Berto Romero. Molt, sí, molt, molt, molt.
Nos da picotazo todo el rato.
¿Sabes qué sale? Muchas no sé qué decir. Sí.
Creo que uno ha dicho feliz año, ¿eh?
Sí, yo creo que uno ha dicho llevo zapatos, me parece entender. ¡Llevo zapatos!
Pues está bien que este momento se aproveche para cada uno expresar lo suyo.
Mensaje. ¡Te quiero, churri!
O sigui, des de la secció del consultorio que té el Leitmotiv amb Andreu Buenafuente com el Nadie Sabe Nada, que fan a la seva cap de setmanes, a mi m'agrada molt. O sigui, em peto de riure. És aquest humor tonto que no saps per què pot fer gràcia.
Antoni Lladó, dissenyador gràfic de RAC1 i de RAC 105.
Hola, què tal?
Tu tens sentit de l'humor?
Jo diria que sí.
I com el definiries? Com el descriuries?
Bé, jo tinc un humor bastant irònic i bastant cínic i, bueno, molt visceral. M'agrada molt fer conyes i les conyes normalment són sempre per intentar tenir una complicitat amb el que li estic fent.
Quin és l'humorista que més t'agrada, el teu humorista preferit?
Bé, a mi m'agrada sobretot perquè de petit al meu pare li agrada molt Tipi Coll. Crec que un dels humoristes que més m'agraden és Faimino i Cansado, perquè, bueno, des de la bola de cristal que els seguia, i també quan van fer un programa a la 2 pels anys 90 que es deia L'Orgullo del Tercer Mundo, que sortien allà disfressats amb americanes amb un conyac, fumant en un escenari, feien un espectacle surrealista parlant de qualsevol cosa.
Buenas noches a todos, de verdad que es un inmenso placer.
Que me diga que deje de fumar Sánchez Ocaña y entonces le hago caso. Pero al pringado del médico no. Porque Sánchez Ocaña es un sabio, amigo.
¿Sánchez Ocaña?
Sánchez Ocaña, sí, señor.
Pero qué ingenuo soy.
Sí,
o sea, que como hace un programa por la televisión, sí, ya señor. Es un sabio.
Sí, señor, y lo hace en la 1, sí, señor.
Bueno. M'agradaven perquè és un humor totalment surrealista. I alhora molt, molt anat a la olla. És, bueno, és un humor que realment l'absurd acaba sent una cosa bastant real.
David Solans, redactor del web de RAC1.
Hola, què tal? Sí, senyor.
Com definiries tu el teu sentit de l'humor?
És complicat, eh? Em costa definir-lo perquè el sentit de l'humor és una cosa que sorgeix. A mi, no ho sé, un dia faig una broma més macabra, un altre dia una broma més light o més blanca. Per tant, costaria trobar una definició i dir, és així. No ho sé, ho hauria de veure un altre i dir-m'ho a mi, no?
Tu rius amb vídeos d'aquesta gent que cau? O de que rellisca i coses així o no?
No massa, però t'he de dir que quan estaven de moda, per cert, crec que ho va posar de moda això bastant Larús, que és un dels personatges de l'humor d'aquest país, i jo crec que en aquell moment reia, però està una mica desgastat. També és veritat que si cau aquí al costat un company d'una forma graciosa, home, potser se m'escapa una mica el riure, no?
Quin és el teu humorista predirecte?
El que em ve al cap jo crec que l'haurà dit moltíssima gent, per tant, en diré més d'un. Si, quan parles d'humorista, allò, t'imagines una persona en singular, el primer que em ve al cap és Rubianes, però suposo que l'haurà dit molta gent, però un altre que també em ve al cap, no sé si l'ha dit molta gent o no, crec que també, que és allò també una persona, una figura, és l'Eugenio. Home, l'Eugenio.
Saben aquel que dice que era una pareja de novios? Llevaban 10 años de relaciones. Él respetó a la novia hasta el último momento. Era un poco cortado el payú. Ella era más marchosa. Y le dice a ella, de un nena de viaje de novios, iremos a Valencia. Llega el día de la boda. Salen de la iglesia, cogen el coche, autopista, dirección a Valencia. Ella ya no podía aguantar más y le dice, cariño, digo, ya estamos casados, digo, ya puedes pasarte. Y se fueron a Sevilla.
I és veritat que a mi em va pillar molt de jove, però pràcticament nen, però és un geni. O sigui, és un... Sí, sí, per mi dels predilectes. Té una cosa que és el com. A part del que és la forma també i com el contingut dels acudits, era el com, no? Aquell rostre impertèrrit, no ho sé, tot el personatge en si, la barba, el cigarro, el cubata, no? La veritat és que tot això impressionava.
A RAC 1 no hi som per festes, amb Jordi Beltrán.
Doncs ja està, ens hem passat gairebé dues hores parlant d'humor i del sentit de l'humor, que és un sentit que ens ajuda a mantenir la nostra existència en moments d'aquells que dius, mira, això ha estat bé, no? Esperem que sí, hagueu arribat a aquesta conclusió vosaltres i que us ho hagueu passat bé. Gràcies per parar l'orella, una abraçada molt forta i, com sempre, moltíssima, moltíssima bona sort. Per cert, divendres també tindrem No hi som per festes. Que vagi molt bé. Adeu!
Descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.